Punt, hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem d'una dada molt curiosa de l'agència tributària. Diu que el nivell de vida a la barriada, una de les barriades obreres de Palma, com és Nou Llevant, ha pujat un 50%. Què vol dir això? Que de cop els seus veïnats guanyen més d'obès, i d'on no? Que simplement que les urbanitzacions que s'estan fent de pisos de fins a 1 milió d'euros fan que les estadístiques surtin així. Jo me menj 4 llesques de pa i tu no te'n menges cap, figura que m'on han menjat 2 cada 1. Això, segons els experts, com per exemple el doctor González Pérez, que t'ha dit de geografia de la universitat, diuen que és un exemple de fragmentació urbana. D'això en parlarem ara d'aquí un instant. També celebrarem, precisament ara que parlàvem de rics i pobres, 150 anys de la Creu Roja a Balears. Ningú s'imagina el món sense la Creu Roja, i tant de bo no hagués d'existir, perquè això voldria dir que el món seria molt més just. Després de ser a la radiografia mallorquina, parlarem de futbol, perquè el Sant Jordi ha de jugar la setmana que ve contra l'Osasuna a la Copa del Rei, i molts de pagesos diuen que ells cediran els terrenys del seu fora vila perquè els camions i els cotxes que han d'anar a fer-se la transmissió televisiva hi puguin aparcar, perquè puguin jugar en el seu camp i no són malferits. Són unió de periodistes que s'han afegit en el Sant Jordi és que volen que el Sant Jordi jugui dins Sant Jordi i no Sant Malferit. Sembla que finalment se jugarà Sant Malferit per qüestions tècniques, però parlarem amb els pagesos que han fet aquesta oferta. I també, per acabar, vos recomanarem una meravellosa exposició que està en marxa en el centre aquest any de Llucmajor i que podeu visitar fins al mes d'abril. Hi ha fotos de Mapplethorpe, hi ha fotos de Man Ray, hi ha fotos d'Henri Cartier-Bresson. Paga la pena pegar un vot fins a Llucmajor per veure aquesta mostra de fotografia verdaderament meravellosa, dels millors fotògrafs del món. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic, començam el Dia a Mallorca. Bueno, originalment era un tema de missa, que Put Your Hand in the Hand, però el grup Ocean la va fer famosa en els anys 70. La veritat és que la melodia és molt maca. Posa sa mà in sa mà, va referida en el bon Jesús. Mireu, parlant del nivell de vida, de la barriada obrera de Nou Llevant, just aquí a Bonestam, a Iveta Ràdio. Segons l'agència tributària, s'ha disparat un 50% en els darrers 10 anys, segons les dades d'Hisenda. S'ha passat d'una renda de 23.000 euros a 35.000 fa just 2 anys. Ara imagineu-vos si agafen les dades d'ara. Com pot ser si continua sent una de les barriades més pobres de Palma? I doncs li demanem al doctor Jesús González Pérez, que catedràtic de Geografia de SUIP i president de l'Associació Espanyola de Geografia. Professor González, bon dia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia.
Vostè diu que és un exemple de fragmentació urbana. Què significa? Rics que viuen de vora pobres? Quina seria la definició de fragmentació urbana?
Bueno, la fragmentació urbana viene a ser com un tipus de desigualtat urbana. Cuando hablamos de desigualdad, pues hacemos referencia pues a empobrecimiento, a gentrificación, a segregación, y también uno de los elementos o de las variables de desigualdad que ahora se están estudiando más, porque son muy perceptibles y aparte son muy visuales en la ciudad, es el concepto de fragmentación. Existen muchos tipos de fragmentación, normalmente están interrelacionadas una con otra, pero una de ellas es la que ahora tú comentas, la del nivel de renta, que es la fragmentación económica. ¿Qué viene a decir esto? Bueno, que estamos hablando de un barrio, como lo titulabas antes, un barrio de origen obrero, un barrio que es producto de un plan parcial del año 72, que normalmente que opta básicamente por una forma de polígono de vivienda. Pero que es muy importante esto cuando estudiamos todos estos procesos de desigualdad y fragmentación, pero que tiene unas fronteras urbanas, unos límites que antes eran con lo que denominamos bolsas vacías, todos espacios sin edificar, pero que en los últimos años, y continúa siendo, por algo que si quieres luego te explico, pues se está urbanizando y se está edificando con otros modelos que nada tienen que ver con los de las viviendas de origen social de los años 70.
No, expliquemo ahora, ¿por qué motivo? Continúe, porque es muy interesante.
Sí, vamos a ver, cuando hablamos de fragmentación, normalmente se hablan de 4 tipos de fragmentación. La económica, la de renta, la social, donde también se incluyen cuestiones migratorias de origen de la población, la residencial, donde tiene mucho que ver el tema del acceso a la vivienda. Como vemos, todos están interrelacionados.
Sí, sí.
Y luego hay una cuarta que es la perceptual, la que se percibe de que de una calle a otra, de un espacio urbano a otro, pues nos encontramos con un barrio más o menos rico. Yo creo que en el caso del polígono de Levante, pues es clarísimamente todos estos factores están relacionados, y también el perceptual. Pensemos que cuando el polígono de Levante, el antiguo polígono de Levante, es producto de un plan parcial, como decía, del año 72, construye vivienda en una parte que teóricamente debía ser de ensanche, pero que por diferentes motivos el ensanche de Calvet pues no actuó ahí, no proyectó edificarlo, era una gran bolsa vacía urbana, y queda un gran espacio urbano sin edificar, que con una revisión del Plan General de Palma, si no estoy equivocado, del año 2002, pues se proyecta construir como la nueva fachada marítima de la ciudad. Esa nueva fachada marítima, yo no sé si recordáis, pero ahí han cambiado mucho las localizaciones, es donde iba a estar el actual Palacio de Congresos, se iba a localizar en ese punto, se iba a construir la nueva fachada marítima. La imagen además que da a la ciudad una vez llegamos a Mallorca por el aeropuerto, y que además se iba a conseguir una conectividad con el mar, es decir, con el Portichol, con el Molinar.
Sí, sí, sí.
Todo eso que se planteó en el año 2002 y se acompañó de 2 planes especiales en el polígono de Levante antiguo, por decirlo de alguna manera, y también en la Soledad, todo forma parte de un único o de un mismo modelo. Todo eso que también incluía pues el cuarto cinturón, el segundo cinturón, eliminar más o menos la autopista para hacerla un bulevar y así que fuera muy permeable,
sí,
y que llegase hasta el Molinar. Todo eso formaba de un mismo, repito, de un mismo actuación, pero que llegó el estallido de la burbuja inmobiliaria y digamos que lo paralizó. Una vez se reactiva económicamente esto, pues evidentemente estamos ante unos terrenos muy apetecibles, porque tienen una muy buena localización, y esto es lo que está sucediendo en los últimos años, donde en esa antigua, enorme bolsa vacía urbana se está edificando según unos nuevos modelos constructivos, evidentemente de mucha calidad, y que están conviviendo con aquella antiguo polígono de Levante. Yo pongo un ejemplo para entender todo este proceso. Si observamos, no sé si podemos llamar exactamente toponimia, pero cómo han ido cambiando las denominaciones de esta parte de la ciudad, lo explica muy bien. Se llama Polígono de Levante, por los vecinos, pues quieren quitar el nombre polígono, sí, del nombre, por bueno, porque tiene unas connotaciones a veces peyorativas, que no comparto, que sí, no comparto, pero no, bueno, sí, pero se puede entender, le llaman No Levante, uh-huh, pero ahora las nuevas promociones hablan de No Portichol.
Ah, exacto.
Están promocionándolo de otra manera, es decir, se quieren totalmente desvincular de Levante, sea No Levante o sea Polígono de Levante, o como querramos llamarle, sí, y se quieren, lógicamente, promocionar de acuerdo al espacio gentrificado y elitizado de la ciudad, que es el Portichol.
Efectivament, nou Portichol. Això, els veïnats... És que els veïnats no... Nosaltres, com estem aquí, xerrem molt amb els veïnats. Els veïnats no saben, no entenen molt bé com hi ha gent que se compra pisos de vora casa seva, que són pisos de protecció oficial, ells ja viuen fa 40 anys que viuen aquí, i hi ha gent que se compra pisos de un àtic d'un més d'un milió d'euros, diuen, però i aquesta gent que fa? I clar, i els veïnats estan com a... els hi demanes i no saben què passa. I vostè diu que encara anirà més aquesta fragmentació, però que no arribarà en allò d'expulsar en els veïnats, perquè, clar, també, és un pis que valia 140.000 euros, ara se ven a 300.000, però on vas ara en 300.000 euros? És a dir, no hi haurà expulsió d'això. Haurà d'haver-hi una convivència forçada entre aquest milió d'euros per àtic amb la família que fa 50 anys que hi viu, no?
A ver, es difícil predecir exactamente lo que va a suceder.
Sí, sí.
Yo lo que pienso es que, evidentemente, yo creo que el viejo polígono de Levante se va a revalorizar porque tiene, a ver, de manera coloquial, tiene vecinos ricos. Uh-huh. Entonces, algo de esa mancha sí que le puede afectar porque se va a convertir de un área que tenía cierta estigmatización, pues ahora tendrá menos. Entonces, sí que habrá un aumento del valor de la vivienda. Cuando hay un aumento del valor de la vivienda, sí que pueden existir expulsiones, no tanto de propietarios, sino de inquilinos.
Ya.
Es un barrio donde...
Això sí que està passant, és cert. Això sí que està passant.
Sí, sí, eso puede pasar, sobre todo con inquilinos que vienen, que son extranjeros.
Sí.
Pensemos que el polígono de Levante, como todos los polígonos, nacen para... dar alojamiento fundamentalmente a la inmigración rural peninsular.
Sí, señor.
Fundamentalmente. Esa población rural peninsular mayoritariamente son propietarios. Por tanto, la expulsión es más complicada.
Exacto.
Porque son pisos ya en propiedad. Pero hay un porcentaje, no el más alto de Palma, ni mucho menos de población extranjera del sur global, de clase trabajadora, si no recuerdo mal, sobre todo latinoamericana, ecuatorianos, colombianos,
sí,
si no estoy equivocado,
sí.
Que si están en régimen de alquiler, pues sí pueden producirse un aumento del precio. Y si hay un aumento del precio, es una expulsión. De todas maneras, yo creo que van a convivir, ojalá que convivan, ojalá, eso sería lo más correcto, pero también hay el riesgo a que es lo que se produzca es una frontera muy grande entre ellos, que es esa frontera económica. Aquí viven los, lo digo de manera coloquial, los más ricos y al otro lado los más pobres. Social, aquí viven los alemanes y en el otro lado viven pues los inmigrantes, vengan del rural mallorquín, del peninsular o de extranjeros del sur global. Y esa fractura dentro del barrio pues se incremente. Confiemos que no, pero de momento yo creo que la fractura o la fragmentación perceptual es más que evidente.
Clar, és que és el que dèiem abans. Si tu ara vens per 300.000 euros, on vas amb 300.000 euros d'impalma? En els joguetes sí que malauradament sí que serà possible que... Bé, jo he viscut un cas de desnonament, m'hi va quedar un ocell d'una senyora que afortunadament al Servei Social li varen trobar un habitatge, però sí, efectivament estan engegant a persones majors, vulnerables, els estan engegant perquè no paguen, no poden pagar o perquè volen pujar els lloguers, els propietaris. És que on vas avui en dia? Si el teu pis valia 140.000 euros, on vas entre 100.000 euros, malauradament, avui en dia? Una darrera pregunta, què passarà? Bé, és difícil fer prediccions, vostè ho acaba de dir, però és que jo no sé si això és una bombolla, el que estan vivint, perquè sempre jo dic que els preus del lloguer i els preus de les cases els posen nosaltres, els mallorquins. No ho posen els bancs, ni ho posen el govern, ni ho posen les immobiliàries, som nosaltres. I pels catòlics, l'avarícia és un pecat. Però què passarà? Això s'haurà d'aturar, perquè arribarà un moment en què hi haurà cases sense pisos, pisos sense cases. Això s'arribarà a aturar, perquè és que no té cap sentit. Demà parlam que encara pujan més els preus de l'habitatge i del lloguer. Això arribarà a aturar-se. No pot ser que continuï pujant. Vostè què opina?
A ver, primero, los precios los ponemos todos, pero los precios los pone sobre todo la demanda, no la oferta. Es la elevada demanda de vivienda la que produce ese aumento del precio. Como hay mucha demanda, es la inversión es muy, muy apetecible. Por tanto, es la demanda la que sobre todo hace crecer el precio. Y es cierto que los mallorquines, pues, evidente culpabilidad tienen, pero son muchos los agentes. Los agentes no solo son los mallorquines. La población extranjera tiene un papel clave. La extranjera del norte global, que sobre todo por motivos inversionistas o también de estilo de vida, vienen a vivir a Mallorca. Yo no lo critico ni lo dejo de criticar, es decir, es una realidad. O, evidentemente, con esto pues ya soy bastante más crítico, igual que con lo especulativo, lógicamente, pues los grandes fondos de inversión. Como hay tanta demanda, los fondos de inversión compran, y sobre todo compran en espacios donde la vivienda está menos cara. No voy a decir barata porque no hay ningún lugar. Por tanto, esa demanda tan alta y que sea tan apetecible para tantos agentes urbanos, pues implica, pues, como digo, que el precio de la vivienda suba. Mira, hay una serie de datos con los que trabajamos habitualmente y precisamente ahora que estaba tocando este tema en un trabajo, siempre es bueno contextualizar. Y, por ejemplo, el esfuerzo inicial para adquirir una vivienda en número de años en Baleares es de 11,5. En cambio, de media de comunidad autónoma es el 8,1. Esto si tenemos en cuenta los centros urbanos, ¿vale? Tenemos en cuenta los centros urbanos de las áreas urbanas, es decir, Palma con otras partes con los centros urbanos de otras comunidades autónomas. En Palma es 11,5, 8,1 en los otros del Estado español. Pero si tenemos en cuenta las periferias urbanas, en Baleares es el 13,8 y es el 6,8 en España.
Ya.
¿Pero qué significa esto? Que es más caro, es mayor el esfuerzo en las periferias de las áreas urbanas de las ciudades de Baleares que en la propia ciudad. E incluso es más alto el esfuerzo fuera de las periferias que en la propia ciudad. ¿Qué significa? Bueno, que todo el territorio es susceptible de esta explotación turística inmobiliaria. Todo. Y que, a diferencia de otros lugares, sobre todo de la península, donde a medida que te alejas del centro urbano descienden los precios y, por tanto, el esfuerzo para adquirir o para alquilar una vivienda desciende, aquí nos encontramos con numerosos ejemplos donde es todo lo contrario, aumenta el esfuerzo a medida que te alejas de la ciudad, incluso yéndote a los entornos rurales, puede ser más caro que en buena parte de Palma.
Es com se deia antigament, no sé si encara se diu, és una realitat polièdrica, té moltes aristes. Vostè ha parlat de totes aquestes fragmentacions econòmiques, social, residencial, perceptual, ho he apuntat, perquè me sembla que, com que això, com vostè diu, anirà més, crec que tornarem a parlar, doctor González, perquè és un tema que, mal de ben tenguem-se casa pagada, mos afecta a tots. Jesús Manuel González Pérez és catedràtic de Geografia a la Universitat i és el president de l'Associació Espanyola de Geografia i, com li dic, segur que tornarem a parlar de més ara que ho pensava, no és la primera vegada que conversam. Jesús, moltíssimes gràcies i estem en contacte. Gràcies per aquesta classe, he pres bona nota. Moltes gràcies, venga. Jesús.
Nada, gràcies a vosaltres, quan queráis.
Bon dia, moltes gràcies. Nosaltres ara, bon precisament, dia. Perquè parlàvem de rics i pobres, d'aquí un instant celebrarem els 150 anys de la Creu Roja aquí a Mallorca.
Tres radios, dial.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el tomate bola granela a 1,69 euros kilo, el trasero de pollo al corte a 2,85 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el queso semicurado Torralba al corte a 16,95 euros kilo. Quien bien te quiere te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ear and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away?
Does it worry to be alone?
How do I feel at the end of the day?
Are you sad because you're on your own?
No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends.
Just un any després que els Beatles la traguessin en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 1968, en Joe Cocker va fer una versió d'aquesta With a Little Help from My Friends, amb un poquet d'ajuda dels meus amics, original de Ringo Starr, per cert, aquí sentíem ara cantar, però la va fer en directe, en Joe Cocker, a Woodstock. I els Beatles li van estar eternament agraït perquè la va convertir en un vertader himne. De fet, és més coneguda la versió d'en Joe Cocker que la versió original que està en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que va fer, com dèiem, en Ringo Starr, amb un poquet d'ajuda dels meus amics. Per què posam aquest tema? I de perquè Creu Roja ha complit 150 anys aquí, a Balears. Veritablement, l'aniversari va ser l'any passat, però no se va poder celebrar perquè tothom estava esforçat a la Dana de València. Volem felicitar a la Creu Roja i volem parlar un poquet de la Creu Roja amb Anna Espinosa, coordinadora autonòmica de Creu Roja a Balears. Anna, bon dia i molt d'anys, 150 anys.
Hola.
Ningú concebeix el món sense la Creu Roja. Perquè, clar, és com una cosa que ha estat sempre, però només fa 150 anys que Henri Dunant, que, per cert, té un carrer dedicat a Devores Conservatori, té presència a Balears. I a Balears teniu 20 punts d'atenció. Jo només coneixia L'Hospital de Creu Roja, la carretera de Solla, però estau a Balears a 20 punts. Jo m'imagino que pràcticament a les quatre illes, no? M'imagino.
Sí, bueno, como dices, hemos cumplido 150 años y, bueno, somos referentes del municipio, del territorio en el que estamos, porque, bueno, nos gusta decir, y así lo creemos, que somos una organización de la sociedad y para la sociedad. Y en Baleares, pues bueno, estamos presentes en las cuatro islas, con intervención tanto de personal voluntario como laboral en, pues no sé, te pongo algunos ejemplos: Manacor, Inca, Capepera, Marrachí, Ibiza, Mahón, Ciutadella, Ferrerías, así hasta llegar a los 20.
I, de fet, en teoria, Creu Roja va néixer per atendre ferits de guerra, perquè Donant era suís, i curiosament la bandera de Suïssa és al revés que la bandera de la Creu Roja, no? I originalment va néixer per atendre ferits de guerra, però clar, el món va anar evolucionant fa 150 anys i a poc a poc va anar creixent, i m'imagino jo, llegint, jo m'imagino que el lema de la Creu Roja és humanitat, prevenció del patiment de les persones, protegir la vida, la salut, la dignitat, no? Un poc et seria això. O jo, des de petit, tinc aquesta imatge de Creu Roja, no? No és així?
Sí, así es. Y además, yo añadiría que nuestra intervención, como dices, es, bueno, pues la humanidad, la prevención del sufrimiento humano, proteger la vida, pero todo ello desde un enfoque de derechos y de igualdad de oportunidades. Hemos ido evolucionando desde 1859, cuando Henry Dunant, nuestro fundador, presenció, pues bueno, las consecuencias de la batalla de Solferino, del sufrimiento de los heridos en el campo de batalla, y decidió ayudar independientemente del bando al que pertenecieran. Ese es nuestro origen, pero, por supuesto, para nosotros lo más importante son las personas y dar respuesta a las necesidades que tienen en cada momento.
Cert, no recordar que Solferino va ser una guerra entre Àustria, França i Sardenya, quan en aquell moment hi havia el rei Vittorio Emanuele d'Itàlia. 100.000 homes contra 120.000 homes. Imagineu-vos quin desastre l'any 1859 i com va impactar Henry Dunant aquesta imatge. Però les guerres continuen. Només en parlem de dues, però n'hi ha 56 en el món. Només parlem de Palestina i Ucraïna, però hi ha altres 54 guerres en el món. Això s'ha de dir, perquè de vegades ens oblidem de Sudan, ens oblidem del sud-est asiàtic, però ara hi ha més fronts oberts. Pandèmies, problemes de salut mental, catàstrofes naturals, si no són inundacions, són incendis, terratrèmols, y Creu Roja es allá también, siempre presente.
Sí, porque un poquito lo que te comentaba, nuestras respuestas han ido adaptando a las necesidades de la sociedad en la que vivimos, y esto pues nos lleva a atender a personas con necesidades muy muy variadas. Como te decía, para nosotros lo fundamental es la persona. Y bueno, por la experiencia, el recorrido de nuestra organización, pues estamos también preparados y entrenados para situaciones de emergencia.
Clar, també hem de pensar que teniu dones de víctimes de violència de gènere, famílies vulnerables, persones majors, mon pare mateix abans de morir també la teníeu, però clar, també ompliu buits que deixa l'administració. Vos en vist fa poc, atenent els immigrants a l'estació marítima. Hi ha molta gent que diu les ONGs o entitats com Creu Roja no haurien d'existir perquè fan la feina que haurien de fer governs. I això és una afirmació un poc crítica, perquè sí, però és que si no, qui ho faria? És difícil de dir això, no, Anna?
Sí. Bueno, yo creo que las funciones son complementarias, no deberíamos verlo de otro modo, ¿no? De hecho, en nuestros estatutos de constitución se refleja que somos auxiliares de la administración pública. Esto quiere decir exactamente lo que tú has dicho, que cubrimos una parte que la administración no llega, pero la cubrimos siempre trabajando conjuntamente y sumando esfuerzos y recursos.
Cert. Yo no sé si també vosaltres també escoltau i acompanyau a persones, sobretot escoltar, perquè molta gent necessita simplement que l'escoltin, avui en dia aquesta soledat no desitjada, i escoltar quines són les seves circumstàncies, si la podeu ajudar. Jo no sé si és difícil que una persona surti d'una situació abans que se cronifiqui i estar a voltre d'allà per posar el peu abans que se tanqui la porta a la reinserció. És difícil? Heu tingut molts casos d'èxit de dir, mira, hem ajudat aquesta persona, ha tornat a tenir una vida digna, perquè estem parlant de dignitat. O, perquè també s'ha de tenir un cor molt especial per fer feina amb altres, perquè segon que no ho pot fer segon qui, perquè deveu veure coses que, francament, jo no sé si podria dormir. Atureu més coses de les que podeu? Anna, què opines?
Bueno, yo creo siempre es mejor prevenir que curar, como se suele decir, ¿no? Y prevenir también implica actuar de una manera integral para evitar que las situaciones se cronifiquen. Pero una vez que esa situación se ha cronificado, por supuesto, tenemos que trabajar siempre con la idea de que eso es reversible. Es nuestra razón de ser también, ¿no? Por un lado, hacer una atención de necesidades básicas para esos casos que a lo mejor pueden estar más cronificados, pero siempre nuestro objetivo es tratar que las personas que atendemos tengan un estilo de vida acorde a la sociedad en la que viven, ¿no? Y sí, tenemos a diario ejemplos de que es posible salir de una situación de exclusión social. Sin embargo, a mí me gustaría aprovechar y hacer una reflexión que creo que tendríamos que hacernos cuando una situación se cronifica. Yo creo que hemos de pensar que esa responsabilidad no es solo individual, sino que también hay una responsabilidad de todos como sociedad y como comunidad.
Clar que sí. Teniu quasi 4.000 voluntaris a Balears, 230.000 a tot Espanya. Com ho poden fer per ser voluntaris de Creu Roja? Tothom és benvingut, perquè com ho poden fer? A través de la pàgina web, com es poden fer voluntaris de Creu Roja?
Bueno, hay diferentes vías. Podéis contactar a través de nuestra web o presencialmente o telefónicamente en cualquiera de nuestras oficinas. Y bueno, acordaremos una entrevista en la que explicaremos pues las necesidades de voluntariado que tenemos en ese momento y donde valoraremos conjuntamente con la persona pues sus intereses, su formación, sus motivaciones, pues para intentar proporcionarle un lugar que sea pues acorde a sus intereses. Y en ese sentido, Cruz Roja tiene múltiples espacios donde podemos colaborar las personas voluntarias, desde lo que es la intervención más directa hasta lo que son los órganos de gobierno. Nuestros órganos de gobierno están formados por personas voluntarias también.
Nosaltres volem felicitar a Creu Roja perquè feis una feina impagable. Els voluntaris, les persones que esteu allà tot el dia, sempre ajudeu, sempre doneu una mà, de manera amable, sense compassió, sinó acompanyant, que és com s'han de fer aquestes feines, i tant de bo no haguéssiu d'existir. De vegades els dic a les entitats com vosaltres, però afortunadament hi sou. Mira, m'ha sortit una frase que podria... Tant de bo no haguéssiu d'existir, però afortunadament hi sou. Ara m'ho apuntaré, mira, m'ha quedat bé.
Anna Espinosa,
Anna Espinosa, coordinadora de Creu Roja a Balears. Moltes gràcies per la feina que feis i per atendre'm-vos. Gràcies, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Avui, Joan, la nostra radiografia mallorquina mos fa unir futbol i la pagesia.
Així és, Jaume, perquè avui parlarem, ja ho has dit, d'un esport que també, ho hem de dir, forma part de la idiosincràsia mallorquina. Avui parlam de futbol.
Amunt Sant Jordi, amunt, el més valent guerrer mallorquí. Amunt Sant Jordi, orgull, tots de vermell, tots som dracs. Amunt Sant Jordi, amunt.
Perquè avui ens volen fer ressò d'una cita històrica del Club de Futbol Sant Jordi, de la barriada de Palma. Ja fa unes setmanes que la seva plantilla ja sabia que jugaria contra un rival de primera divisió, l'Osasuna, a la primera eliminatòria a la Copa del Rei de Futbol, però els inspectors de la Federació Espanyola de Futbol varen estar revisant les instal·lacions del Club de Palma i varen decidir que el camp no reunia les condicions tècniques necessàries per la disputa d'aquest partit.
des de la federació, en aquest cas des de la plantilla de Sant Jordi, han fet públic un comunicat en què sol·liciten a la federació que reconsideri la seva decisió de traslladar el maig a un altre estadi i que no es disputi allà on habitualment ho fan el seu camp d'esports. I sabeu qui dona suport també en aquesta iniciativa? I de Unió de Pagesos. I volem parlar d'això, d'aquesta unió entre futbol i pagesia, amb un dels seus membres, amb en Toni Feliu, que també és pagès de Sant Jordi. Toni, què tal? Com estàs?
Bé, què tal? Bon dia. Va bé.
Bé, en Toni, conta-vos perquè mos crida l'atenció aquesta unió de pagesos i futbol, perquè vos hi sumau, mem, Toni, en aquesta petició que un partit tan important se pugui fer Sant Jordi. Per què hi teniu a veure, pagesos?
Bueno, mira, una perquè Sant Jordi és un poble maldament pertenció a Palma i és la zona més gran agrari de totes les illes.
Que, per cert, Toni, perdona, és vera, sé que vosaltres ho considerau poble, jo m'he de regir per ara el que legalment està establert i vos he dit barriada de Palma, però bé, ja m'enteneu, sé que el sentiment és de poble, també, això vos ho respecte.
No poble, som, poble. Hem de ser un lloc, som a un poble o un llogaret.
Vinga, ja me corregeix,
llogaret. Però barriada no ho som.
Veus, a partir d'ara també me corregeix, llogaret de Palma, però bé.
Mira, jo som de Palma, jo som Llonguet, i jo crec que és un poble com Sant Sardina, com Sant Ferriol, jo crec que són pobles de Palma, sí, sí, sí. Llogaret. Bueno, jo crec que teniu entitat pròpia, Sant Jordi. Sant Jordi has d'anar a posta, i un lloc que has d'anar a posta és un poble, o no?
A pasta. No, i a part, que nosaltres hem tingut pala fins per a l'any 75, tingueren pala.
És vera.
Que dic, el que passa que ara, pues, dins on Gràcia de Palma, mos té un poc diferents. Però sempre hem estat un poble. A més, tenim cementeri, això vol dir molt,
sí.
I tenim una zona de territori, que és la més grossa, ja t'ho dic, en tema agrari, som els més grossos.
I un aeroport que teniu. Teniu un aeroport.
Bueno, Ventura, gràcies a l'aeroport i a la depuradora, no és zona turística. I així mos va bé que se conforma encara com a poble.
Exacte. I res, Toni, perdona, que t'he tanteat. Què deies? I per què hi ha aquesta unió de futbol i pagesia?
No, mira, és molt senzill. Real, el que ha passat, nosaltres estem molt connectats, nosaltres tot tenim terres, va molt de pagesos, sobretot si jo sé pagesos que estem envoltant d'esquena de futbol de Sant Jordi. I quan aquí varen saber aquesta notícia, que el camió no podia passar, sabient que me varen dir que això si se sortejava o se subestava, que ho imitirien les empreses grosses, com van tots els poders, les empreses grosses d'un camió no grossos. Però encara no se sap si s'ha sortejat i ha guanyat la Movistar o les empreses de queixes. Vaig dir, que venien en camion més petit, i si no, nosaltres com a pagesos cedirem els terrenos de voltant del camp del Sant Jordi perquè puguin aparcar els camions i descarregar xirmes. Inclús varen dir, nosaltres tenim maquinària agrícola i estem avasats de fer feina gruixada i podem ajudar a descarregar viatges des de la televisió. Perquè és un tema audiovisuals, aquí la mà executadora la Real, la Federació Real, que bueno, de Real però ja estem de medieval Real de futbol espanyola, però és que a Teatre Bacallà, la mà que a Teatre Bacallà és inspectora de la Federació Real Espanyola de futbol diguéssim, la responsable d'audiovisuals, és a dir, si jo crec que si ha de caure i una villa està prodida perquè no hi ha un tema que se mori ningú, estic molt d'acord, però per un tema fàctic de dos bés, que és el que hem vist, que són per dos bés, perquè diuen de pobres, han de fer futbol, de proper, i han de costar. Això és llepar, donar un caramello i no deixar-lo llepar, m'entén? Ja com aquella vista que li dones una llepolia i llevar-li lleves. I això és el que està passant. I nosaltres, des de la nostra ambitud d'Unió de Pagesos, que normalment aquí són de 7 a 8, i a part ens varen ajudar quan varen fer el coronavirus, quan podien posar aigua, havien d'esquitar els carrers, és a dir, sempre ha hagut un contacte molt fort. I a part, molt de pagesos han estat jugadors de futbol, en el meu cas jo he estat jugador del Sant Jordi, perquè era magret, jo era xeracó, però és igual, el poble, el camp, ha estat integrat en el territori, per tant, nosaltres, des del nostre punt de vista, ajudarem el que podem, però ja no podem fer més, només podem dir-ho, ajudar i reivindicar, perquè també és com un pot de sinonímio. L'agricultura també, les subvencions se'n donen en els grossos, el futbol se'n donen en els grossos, és a dir, tenim moltes semblances en el que està passant.
És a dir, hi ha semblances entre moltes, esport i pagesia, moltes, el manco esport a Mallorca i pagesia a Mallorca, no?
Sí, similituds, és a dir, aquí nosaltres ens fan les normatives i les lleis de Madrid, que no tenen ni punyetera idea com està el camp aquí. Pues això és el mateix, la Federació Real Espanyola de Futbol està bacallà i mos ha de dir si tant, no poden jugar aquí, no poden jugar allà. És a dir, nosaltres, des del nostre punt totalment humil, donem el suport i que si poden dur els camions o el que sigui, nosaltres, el nostre territori, el nostre terreny, el deixam perquè puguin entrar els camions i puguin fer la seva feina.
Per tant, Toni, això. Si Movistar guanya el concurs o qui sigui, missatge de Movistar, vos deixam l'espai que necessiteu per hi ha camions i fins i tot dius que oferiu la maquinària i tot per si necessiten moure's millor per allà.
Si ells no tenen carretilles, nosaltres tenim carretilles, tenim pala, tractors amb pala, remolts, d'això no m'orgonyareu. Ara bé, això si són els grossos. Segurament si us una subcontrata i vots subcontraten amb altres, de si ve, segurament vendreu amb dues furgonetetes i podreu passar. Sí. M'entén? Tot depèn nosaltres, qui us ho vulgui menjar.
El tràiler d'Ivetres encara no el tenim. No m'ha arribat encara a tenir el tràiler d'Ivetres. Toni, tu m'ho contaves, tu també per saber una mica què s'ha respirat aquest dia per Sant Jordi. Tu has jugat amb el Sant Jordi, sé que tu m'has dit, no és que fos el millor de l'equip, però vaig jugar amb el Sant Jordi.
No, era magret.
Però quin sentiment se viu aquest dia per Sant Jordi?
Hombre, jo ja t'he dit, jo no sé que sigui molt futbolero, però trob que quan se fa una injustícia d'aquest nivell, trob que com a poble ens hem de sortir reforçats, inclús de la Unió no van tenir cap dubte de tothom, els pagesos de Manacor, de Petra, de Sant Joan, tots van donar suport, és que és una vergonya. I és molt similitud a les injustícies que ens fan a nosaltres. Els grossos sempre ens fan injustícies a les empreses petites, als pagesos petits. Mm-hmm. Per tant, és molt semblant tot el que ens està passant. I a part que, és a dir, en el poble ja ha llevat il·lusió. Jo me'n toqui els nassos per molt que ho tingui a la Federació Balear. En tots els meus respectes a la Federació Balear, que crec que s'ha ajudat més. I l'Ajuntament Magret. Però bueno, fins al darrer, fins que s'ho ha cregut, ja ha guanyat el Sant Jordi. Però... què passa? Ara mos deixen un camp, molt bé, però si il·lusió jugar aquí.
Sí, perdona, Toni, que hem de dir que, per explicar tota la informació, el camp de Sant Malferit, situat bé, proper en el camp del Balears, just a una de les entrades de Palma, passat al Pista Llum Major, no dista molt de Sant Jordi, però no, evidentment, no és el camp del Sant Jordi.
Però estem a 12 o 15 quilòmetres, és igual, la il·lusió és en el poble, perquè se fa aquest concurs, o se fa aquest joc, aquesta lligueta, se fa per donar suport en el poble, en les entitats petites, per fomentar un poc el futbol base. No és així. Sí. Pues, si tu dones un caramello, ja no el deixes llepar. És a dir, de Sant Jordi hem d'anar allà. No ens sentim a dins del nostre territori. És a dir, això, la federació no té dos dits de seny. Ha de tenir un pot de seny i dir, escolta, faig això per això. Però si no deixis jugar el xabrum. No deixis jugar els petits i magres. No els deixeu jugar. Xabrum fora. O més els grossos, la primera divisió, la segona i segona B. Si no, és que és una congruència. Ara que me diguessin, no, és que el can cau i està tot prudit i se poden matar 1.000 persones, perquè avui en dia ningú vol tenir culpes. Aviat tothom està amb això, si passava res, però si no passa...
Bé, l'important, Toni, jo crec que l'important també, si no pot ser, no pot ser, és que guanyi el Sant Jordi de Osasuna i que passem a la següent ronda. Jo me quedaria amb això, no el trobo.
Bueno, això no importa, ho diguis, és incapinable. Va, que guanyarà el Sant Jordi.
Clar que guanyarà el Sant Jordi.
Ja, Toni, mos poden posar trevetes. Ja mos poden fer injustícies. Però segurament el Sant Jordi donarà la pell. Quan, sí. No, millor... No sé, però el manco dona la pell allà al mig.
S'ha segut. Toni, i de fer-me aquesta... Aprofitant per fer aquesta crida, i moltíssimes gràcies per atendre'ns per tal de plantejar-nos aquesta perspectiva des d'Unió de Pagesos. Toni, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Toni.
Igualment, salut i força.
Salut. Bueno, el que hem dit, el cap a la fi, El Sant Jordi forma part del municipi de Palma i jugarà dins Palma. L'important és que guanyi, que guanyi i continuï. Gràcies, Joan. D'aquí un instant xerram, passam Sant Jordi anant fins a Llumajor perquè xerrarem de fotografia, no ho amagueu.
Amb coratge, valor, força i humilitat i sempre jo anat en front de...
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
Terra, sua beira-mar, o sol já vai caindo, o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora, tarde cai em cores, se desfaz, escureceu. O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu.
És Astro Gilberto, cantant fotògraf, una espècie de... un escenari idíl·lic, vorera de la mà, com un diàleg entre les mirades de dos amants, aquest fotògraf d'Astro Gilberto. Mireu quina meravella. És que la bossa nova sempre... és un vertader viatge... Fotògraf, perquè et sent aquest any de Llumajor reuneix més d'un centenar de fotografies de la col·lecció de Sondra Gilman i Celso González Falla. És una de les col·leccions més prestigioses del món. La mostra se diu From Our Hearts, des dels nostres cors, i se pot visitar afortunadament fins al mes d'abril. Saludem de bell nou Toni Guerau, director de Centre aquest any. Com estàs, Toni? Bon dia.
Molt bé, bon dia i bona hora. Em molt content d'estar amb vosaltres per poder fer propaganda d'aquestes novetats que tenim a Llucmajor.
Vaya parella, Sondra Gilman mos va deixar fa 4 anys i Celso González Falla, una mostra que se titula Des dels nostres cors, és a dir, per, de tota manera és com un diàleg entre grans icones de la fotografia a de vora joves talents. És una manera, és com fer de taloners, és com si ara a un grup jove li fas fer de taloner de Rolling Stones. És una verdadera meravella, no?
Totalment. I és una manera de col·leccionar els que tenien en Sondra Gilman, que mos va deixar el 2021, amb en Celso, una manera d'entendre com la fotografia des de la passió, des dels cors. Ells mos conten que... una foto no la compraven i no entrava a la seva col·lecció fins que no l'havien vista 3 vegades. I si a la tercera vegada els hi seguia interessant, aquella peça podria entrar a la seva col·lecció. I això és una manera com molt, molt passional d'entendre les imatges. Normalment, quan fas una col·lecció d'art, de fotografia, d'escultura, intentes trobar-li un fils documentals, un fils d'època, uns fils... En aquest cas, no. És la passió dels col·leccionistes per veure com transformen una obra d'art que pot passar a ser una cosa valuosa econòmicament, que deixa de ser mercaderia per passar a ser sentiment. I això és molt, 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 molt guapo. Molt guapo. I estan molt contents de poder-lo tenir.
De fet, en Celso González Falla diu que quan veu una foto, tanca els ulls, vaig llegir l'altre dia en el diari, i que si li apareixen el cap, així en els ulls tancats, un parell de vegades, com tu has dit, sí que la tria, no? És com una manera de conquerir. M'ha quedat o no m'ha quedat? És bé, això, és molt curiós.
Sí, és curiós i és tot un personatge... No és que sigui una característica, però en Cerso ara, el mes que ve, farà 90 anys i segueix tenint aquesta passió i aquestes ganes de conèixer coses noves i gent jove que la va incorporant a la col·lecció, fent-li suport i donant-li, bueno, el que tu has dit, vull dir, a un concert, doncs, si pots fer de taloner de peces com d'en Alexander Rodchenko, d'en Robert Adams, d'en Ansel Adams, d'en Manuel Álvarez Bravo, clar, això és una meravella, vull dir, perquè compaginar una cosa amb l'altra. I això és el que farem. Mira, dia 21, des més que ve, tenim una altra vegada en Celso, que ve Llucmajor a visitar-nos,
sí,
amb en Pepe Fontdemora, que fins ara ha estat director de la Fundació Fotocollectània, per fer una xerrada per parlar de col·leccionar fotografia. I jo crec que això serà un altre impuls en aquesta col·lecció i en aquesta exposició que tenim ara a Llucmajor.
A més, en Pepe Fontdemora era amic d'Antoni Quetany, no?
Sí, bueno, amic, coneguts, i clar, és que fa molt d'anys que redolà en aquest món de la fotografia.
Sí.
Pensa que fa molt poc que hem inaugurat el centre d'aquesta Fundació Antoni Quetany a Llucmajor amb el Centre Internacional de Fotografia. La vam inaugurar l'any el març del 2023. Ara, el març de l'any que ve, farà 3 anys i escacs. No mos pensàvem mai que amb aquest tan curt, amb aquest pla tan curt de temps, per arribar a lo que estem arribant. El nom ho diu Centre Internacional, però hi havia gent que jo sé cert que em veia aquests perquè diuen Centre Internacional. Doncs precisament per exposicions com la que tenim ara.
Home, clar, però és que en un any i mig crec que hem parlat 3 o 4 vegades, per tant, és que feis molta feina.
Molta.
O sigui, no, jo no t'he cridit un pic cada X mesos perquè sí, és perquè tens aquí, no, ara mateix, no, tens no. Fotos d'en Cartier-Bresson, de Mapplethorpe, de Man Ray, home, això no és cada dia, no?
És que és això, i quan defensàvem el projecte ho dèiem, però mos miraven de coadú i com qui di, mira aquests que se pensen que faran. Doncs mira, hi estem arribant. Pensa que l'exposició anterior que vàrem tenir, que també crec que vàrem xerrar, l'exposició d'en Strongholm, d'en Christer Strongholm, tornava a ser una meravella. Una cosa absolutament impressionant, vull dir que no... Vaja, que estan molt contents de poder fer aquesta feina i d'aquesta manera. Vull dir, jo, de lo local a lo universal.
Clar que sí. Pensa globalment i actua localment, com diuen els ecologistes. A més, sí. També hem de comptar que aquesta col·lecció que se pot visitar, com dèiem, fins al mes d'abril en el centre aquest any de Llucmajor, és una de les més importants del món, eh?
Clar, com a col·leccionistes privats, tant en Celso com la Sonda són importants. I perquè tenen aquesta característica. Vull dir, jo que n'hi ha... no competirem amb museus que se dediquen exclusivament a la fotografia, no competirem amb el Whitney, però pensa que la secció de fotografia del Whitney Museum... se va crear el Departament de Fotografia amb el guiatge de la Sonda Hillman. Per tant, vull dir que gent que no només és col·leccionista, sinó que també ha tingut importància en càrrecs per valoritzar el que és la fotografia. Vàrem tenir fa poc l'exposició La meva Mediterrània a Llucmajor, que era una revisió d'una exposició que vàrem fer amb Antoni Quetany l'any 1991. I un dels fets que jo contava és que l'any 1991 la consideració de la fotografia com a art no és el mateix que ara, que estem al 2025. S'hi ha hagut de fer molta de feina per arribar a un centre com el que estem per tenir en compte... Bueno, la fotografia és una altra disciplina artística com qualsevol altra. Això hi havia moments en què se qüestionava.
A més, també, avui parlàvem a redacció sobre robatori en el Louvre, i uns deien, no, això, tal... I jo deia, mira, és que jo conec gent, deia, no, això ha estat un encàrrec, o no sé què... I jo he dit, és que jo conec gent que té obres tancades a pany i clau per voler-les només ells, i en canvi en Celso González Falla diu que és tan important col·leccionar com mostrar-ho. I és molt important, si tu tens una que mostrar-ho al món, compartir el que tu tens. Seria obra, però tenir coses... Jo conec gent, que té coses que valen molt de dobbes, però que només ho volen per ells. Això, col·leccionar d'aquesta manera, a mi m'apareix un absurd, no?
Jo totalment. Pensa que si no ho comparteixes... Allò que no comparteixes, allò que no mostres, allò que no difons, no existeix.
Exacte.
Aleshores, a dintre del món dels museus, fa molt d'anys vaig fer uns cursos de museologia quan encara no n'hi havia gaire, i amb un examen de conservació i preservació dels béns artístics me demanaven què era més important, si conservar o preservar, o difondre. Conservar i preservar o difondre. I era una pregunta trampa, vull dir, un examen amb una trampa.
Clar.
Perquè és que, si no difons,
exacte,
no conserves.
Exacte.
I si no conserves, no pots difondre.
Exacte.
Aleshores, a cada vegada se perd un llençol, però hem d'assumir que cada vegada se perd un llençol, perquè no existim. I això, en el món de la fotografia, en el món de l'escultura, en el món de la literatura, el mateix, vull dir, és que no només... ha de ser aquella cosa objectual, sinó aquella cosa conceptual, també, si no la difons, no existeix. Vull dir, no, l'has de poder compartir amb la gent.
Sí, senyor. De la mateixa manera que et sent d'aquest any de Llum Major, comparteix fins al mes d'abril aquesta col·lecció privada de Sondra Gilman i Censo González Falla, des dels nostres cors, From Our Hearts, fins al mes d'abril, fotografies, una de les col·leccions més importants del món. Toni Grau, com sempre, des del centre aquest any, gràcies també per la feina que feis de difusió de la fotografia en nom del gran Toni aquest any. Gràcies, Toni, estem en contacte.
Moltes gràcies. Adéu, una abraçada.
Nosaltres tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca.